posible candidatura de Yolanda Díaz, que de hecho la anunció anteayer en televisión. Ha quedado un poco tapado todo porque ha sucedido lo que ha sucedido con Pablo Casado primero y hoy también con Ucrania, pero al final Yolanda Díaz ya ha confirmado que intentará aunar un propio espacio político para las próximas elecciones. ¿Le preocupa la actitud del PSOE en relación a esto?
No, bueno, es que no sé cuál es la actitud del PSOE. Yo me imagino que el Partido Socialista es consciente, y Unidas Podemos también, de que ante la deriva que han tomado las distintas derechas en España, conviene que haya dos alternativas políticas fuertes en los espacios progresistas, ¿no? Más los que luego puedan surgir o puedan reforzarse o no en los espacios territoriales que tienen sus propios ecosistemas políticos, como puede ser Cataluña, Euskadi, pero también otros, ¿no? Entonces creo que es necesario que la izquierda y los partidos progresistas trabajen más en claves de cooperación que de competencia, ¿no? Es lícita la competencia, todo el mundo quiere que le vote la ciudadanía, pero entendiendo que esto o va de cooperación o la suma de las derechas en España puede perfectamente producir un gobierno Partido Popular Vox en menos de 2 años en España, ¿no? Y yo creo que hay que situarse en ese principio de realidad, y para eso creo que lo que hace falta es que, más que política de corto vuelo y política de regate en corto y política de zancadilla y patadita, lo que hace falta es gran política. Hace falta una agenda social, hace falta tomar medidas que mejoren la vida material de la mayoría social, hace falta que la gente haga un relato de las medidas, es decir, que el SMI se sube porque hay una forma de entender la sociedad más justa que si no fuera, desde políticas progresistas, que el diálogo social juega un papel determinante, que la organización de los trabajadores es determinante en una democracia y, por tanto, el diálogo social también. Yo creo que hay que hacer política con mayúsculas, cerca del territorio, cerca de los problemas de la gente, y no aparecer los responsables políticos como que tienen sus propias cuitas y sus propios mundos y sus propias zancadillitas, ¿no? Yo creo que si la izquierda cae ahí, vamos a tener serios problemas en España en los próximos años.
Usted conoce bien a Yolanda Díaz y además ha tenido que negociar con ella, usted como representante del principal sindicato español, ella como ministra de Trabajo. A medida que se sucedían esas negociaciones de estos últimos meses, las encuestas de popularidad de Yolanda Díaz no paraban de subir, la preocupación entre los partidos, también de izquierdas, tampoco no paraban de subir. ¿Entiende usted que en la izquierda haya inquietud porque Yolanda Díaz quiera liderar un espacio político y que se presente en unas elecciones?
Bueno, no entendería que hubiera esa inquietud, porque desde luego supongo que ninguna izquierda en España podrá pensar que se puede disputar las próximas elecciones si el espacio en torno a Unidas Podemos no tiene una propuesta más o menos fiable, no solo de candidata, que no sé quién va a ser, sino de propia estructura, ¿no? Insisto con lo del concepto este de la cooperación. Es lo que a mí me llama la atención de la lectura que se hizo de la reforma laboral, ¿no? Más como una oportunidad de meter un rejonazo, digamos, a un determinado espacio político, que como una oportunidad de sumar. Hemos hecho una política laboral inédita en los últimos 2 años, que ha salvado más de 3 millones de puestos de trabajo, que ha permitido recuperar más rápido que nunca el empleo, y creo que el conjunto de fuerzas progresistas tendría que haber pensado, más que en poner zancadillas, en cómo apropiarse de esta política que además hemos protagonizado desde el diálogo social, es decir, ha sido con acuerdos con las organizaciones empresariales, ¿no? Lo cual me parece muy relevante, y que, pues, yo invito al conjunto de fuerzas progresistas, transformadoras, de izquierda, como se quieran llamar, que yo ya no sé ni cómo denominarlas, a que se apropien de estas políticas, porque han sido efectivas, han sido buenas y han sido más justas, ¿no? En vez de dedicarse a pensar en cómo y de qué manera se van a dar las candidaturas dentro de 2 años, pues, en fin, se darán como se tengan que dar. Nosotros somos apartidistas y tampoco entramos en una valoración permanente de esa dinámica electoralista, ¿no?
Desde un punto de vista laboral, antes de terminar esta entrevista, España está entrando en un momento que es clave, que va a ser crucial. La digitalización y la transformación digital de la industria necesaria en este país va a suponer un esfuerzo y cambios importantes. Hoy, por ejemplo, conocíamos la implantación, parece que en Sagunto, de esta planta para producir baterías eléctricas para la automoción del grupo Volkswagen. En SEAT, por ejemplo, aquí en Cataluña, hace unos 10 días, la empresa ya confirmaba que sí, que va a haber fabricación de vehículos eléctricos, pero que fabricar vehículos eléctricos requiere menos trabajadores de los que ahora hay en la plantilla, y que si no hay un cambio sustancial, previsiblemente va a haber despidos en SEAT. Lo pongo como un ejemplo de lo que va a pasar en muchas empresas, porque la transformación digital implica crear nuevos puestos de trabajo, pero también que van a desaparecer algunos, seguramente ocupados por personas de una mediana edad, que hace mucho tiempo que han estado formados para hacer ese trabajo y que ahora van a ver cómo el mercado laboral se sacude de una manera importante. España, con la transformación digital, tiene un gran reto en términos de ocupación, de paro y de trabajo.
Indiscutiblemente, sí. Has definido perfectamente lo que son las transformaciones que va a haber en algunos sectores, particular el del auto, donde, bueno, el cambio en el modelo de combustión de estos coches, que van a pasar a ser, con toda seguridad, eléctricos o, desde luego, no de combustión. Y además va a haber un cambio en el modelo de movilidad en nuestras sociedades, seguramente con menos presencia del coche en propiedad y más otras formas de uso del automóvil y del transporte colectivo también, pues van a conllevar transformaciones en cómo se produce, en cómo se distribuye, en qué tipo de cadenas de suministro tienen los automóviles, y va a producir la desaparición de algunos puestos de trabajo, la creación de otros y la transformación de la mayoría, ¿no? Y ahí es donde España tiene que desarrollar políticas sectoriales y políticas de previsión industrial. Aquí yo creo que lo peor que se puede hacer es esperar en la barrera a ver qué pasa y luego ya si eso me sitúo. Yo creo que hay que tomar iniciativas. Los fondos de recuperación europeos son una magnífica oportunidad para tener una palanca financiera desde el Estado, desde el poder público, para condicionar inversiones de las empresas, y lo que hay que hacer es diseñar qué tipo de industria, qué tipo de país se quiere en el medio y en el largo plazo, ¿no? El automóvil, pues está muy bien que se ubique una empresa de baterías, pero en el automóvil lo que tenemos que tratar es de atraer toda la cadena de valor de los coches del futuro y buscar actividades, digamos, colaterales al ensamblaje, que es en general lo que hacíamos aquí con los coches. Nosotros hemos estado esta misma semana, este martes, en París, en una factoría de Renault, viendo algunas de las actividades de economía circular con la que se ha canalizado, pues, una parte del excedente laboral que dejaron de tener para el ensamblaje o para la fabricación del auto, ¿no? Y que tenía que ver, pues, con el alargamiento de la vida del automóvil, con las baterías, el reciclaje de baterías, con distintas iniciativas que hay que impulsar y que hay que tratar de que garanticen puestos de trabajo de mayor cualificación. Hay que ordenar bien esas transiciones de empleo, hay que formar a trabajadores que van a cambiar las competencias necesarias para respecto a lo que hacemos ahora y lo que vayamos a hacer dentro de 5 años, y esto hay que ordenarlo mediante procesos de formación permanente, y yo creo que es el gran reto estratégico de país, en efecto.
Unai Sordo és el secretari general de Comissions Obreres. Ahir va ser a Catalunya i es va presentar també a casa nostra aquest llibre Consciència de classe, històries de les Comissions Obreres, volumen 2. Estar al frente de un sindicato con la historia, ¿no?, que acarrea Comisiones Obreras, en un momento como ahora de esta transformación, supongo que implica también un momento muy especial, ¿no?, para Unai Sordo, el momento este clave, digamos, en el que uno es consciente de que hay algunas cosas de la famosa transformación que siempre se habla, que ahora se están acelerando de una manera brutal.
Sí, sí, la verdad es que a veces, pues, si coges un poquito de perspectiva, está un poco de vértigo histórico, ¿no? Primero, por venir de donde venimos, en efecto, haber sido una organización, yo creo que determinante en la historia de España en el último medio siglo, ya más, en la lucha por las libertades, en la transición a la democracia, y en este momento, pues, salvando las distancias, porque los tiempos no tienen nada que ver, pero es verdad que nos hemos enfrentado a una pandemia que era absolutamente inédita, que nadie tenía manual de instrucciones para saber qué leche se hacía cuando un país y un mundo prácticamente se separaba, y luego en un proceso de transformación, bueno, pues también muy, muy intenso, como el que estamos viviendo y más vamos a vivir en los próximos años, ¿no? Por tanto, sí entra un cierto vértigo histórico, pero sinceramente creo que el sindicalismo, Comisiones Obreras y el sindicalismo en general, yo creo que salimos reforzados de este último tiempo. Yo creo que hemos estado una vez más a la altura de las circunstancias de nuestra clase y de nuestro país. Creo que hemos dado respuesta con muchísima capacidad de entender lo que estaba pasando, de la dimensión de lo que estaba pasando. Y sinceramente, si hoy en España no nos hemos ido a tasas de paro brutales, a una destrucción masiva de puestos de trabajo, es porque una intensísima inversión pública de más de 30.000 millones de euros a través de los ERTEs, regulada a través del diálogo social, donde los sindicatos hemos tenido un papel fundamental, creo que este país hubiera pasado por muchísimas más penurias, con destrucción de miles y miles de empresas y de cientos de miles, si no millones, de puestos de trabajo. No creo que una vez más hemos estado a la altura de las circunstancias, y bueno, pues solo eso ya satisface, sobre todo cuando la gente, bueno, cuando ves en la cara de la gente, bueno, pues la satisfacción, ¿no? Estamos haciendo una ronda de encuentros por toda España, ayer en Cataluña, hoy en Zaragoza, mañana en Santander, y la gente está contenta. La gente que representa a sus trabajadores, a sus compañeros y compañeras, está preocupada, está inquieta, es consciente de la situación, pero está más que contenta, satisfecha con lo que ha hecho, ¿no? Y yo creo que esto es lo mejor.
Una sordes al secretari general de Comissions Obreres d'Espanya. Un placer, gràcies per acompanyar-nos esta mañana.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies, hasta la siguiente.
Una abraçada, fins la propera. Passant 11 minuts del punt de les 9 del matí, una mirada clavada en el que està passant a Ucraïna, però parlant també de la nostra realitat i del nostre dia a dia, tot a punt per analitzar un temps de tertúlia, aquí a Ràdio Estel, avui amb la Milagros Pérez Oliva, amb l'Ivan Guera i amb l'Enric Sierra.
Radio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Radio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Thank you.
Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Obrim aquest temps de tertúlia. Ivan Guera, com estàs? Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Milagros Pérez d'Oliva, bon dia.
Bon dia,
gràcies,
què tal?
Gràcies per ser aquí. Enric Sierra, bon dia.
Bon dia.
Va, que tenim moltes coses damunt de la taula. Ara estàvem escoltant a Unai Sordo, preocupat, evidentment, pel que està passant ara mateix a Ucraïna, les televisions retransmetent imatges en directe de Kiev, de la capital del país. Les principals artèries de sortida de la ciutat estan absolutament col·lapsades de cotxes. És un embús monumental. En principi, sembla que oficialment els atacs russos s'haurien focalitzat en la zona del Donbass, però hi ha informacions que també hi hauria hagut algun bombardeig a prop de la pròpia capital, especialment a la zona de l'aeroport. Això ha fet que hi hagi moltes persones que estiguin intentant fugir de la capital. De fet, els darrers dies eren constants les informacions que entre els plans militars de Vladimir Putin hi havia prendre la capital, i en quan ha començat aquest atac el que s'estan veient són aquestes imatges de carreteres absolutament col·lapsades de persones que intenten fugir, en aquest cas de Kiev. Ucraïna ha fet també un primer balanç, almenys 8 persones mortes i 9 persones ferides després d'aquests primers enfrontaments per la operació militar que ha posat en marxa Rússia. Hem començat el programa escoltant a Josep Borrell, cap de la diplomàcia europea, parlant de sancions econòmiques severes a Rússia. Úrsula von der Leyen, des de la Comissió Europea, ha anunciat també el mateix, paquet de sancions severes cap a Moscou. Ha dit von der Leyen: ens dirigem a sectors estratègics de l'economia russa i congelarem els actius russos a la Unió Europea. Pedro Sánchez també ha fet un tuit: el govern d'Espanya condemna l'agressió de Rússia a Ucraïna, solidaritza amb el govern i el poble ucraïnès. Estic en contacte estret i permanent amb els nostres socis i aliats de la Unió Europea i també de l'OTAN per coordinar la nostra resposta. A veure, el resum: torna a haver-hi guerra a Europa. Milagros.
Cada dia ens podem despertar amb un ensurt. Després de la pandèmia ja estem acostumats a que el món nostre s'ha tornat molt insegur i s'ha tornat molt imprevisible. Bueno, el que hem vist en aquesta crisi és com la capacitat d'engany que té Putin, excepte els serveis d'espionatge americans, que en tot moment l'han tingut ben definida la seva estratègia, i parlaven de que hi hauria una invasió bastant més agressiva del que Europa pensava. Tots els demés encara confiàvem ahir en que no hi hauria un desenllaç o una hostilitat com aquesta, no? Clar, això va tindrà repercussions, primer, perquè les sancions, ara acabem de sentir a Ursula von der Leyen i a Josep Borrell, les sancions tenen un poder limitat de dissuasió a un Putin que està desbocat i que ja ho té descomptat. És a dir, quan Putin fa aquesta maniobra, ell ja sap que les sancions estaran immediatament.
Des del 2014 que n'hi ha. Sí, de sancions, bueno, per la qüestió de Crimea. No, sí. Sí, però vull dir que em refereixo que evidentment no són de la magnitud, dedueixo, del que ara s'està anunciant.
No, se suposa que ell ja espera que hi hagi sancions més severes, però les sancions tenen un poder de dissuasió molt limitat en un personatge com aquest, que és un règim cada vegada més autòcrata, que no té oposició interna i que, per tant, qualsevol l'objectiu de la sanció sempre és infringir un dany interior en el país agressor, de manera que la seva població es rebel·li contra les decisions dels seus dirigents. I en aquest cas és pràcticament impossible que a Rússia hi hagi cap moviment en contra de la guerra interior, ni amb les conseqüències de les sancions ni espontàniament, perquè ja s'ha ocupat Putin d'esborrar i d'erradicar qualsevol conat que pugui haver-hi d'oposició interna. No té oposició, el país està, diríem,
a les seves mans.
Clar.
Jo crec que més que enganyar, durant aquestes setmanes el que ha fet Putin és calibrar fins a quin punt aquesta agressió militar tindria resposta militar, i ha anat calibrant i comprovant que, efectivament, en la mesura en què tant els Estats Units com la OTAN feien discursos gairebé tan agressius com els de Putin, de fet, en el discurs potser fins i tot més, anava tenint garanties de que això no es traduiria en una intervenció, perquè tots aquests discursos anaven acompanyats de però Ucraïna no és membre de l'OTAN i, per tant, nosaltres defensarem els nostres socis, però no entrarem militarment a defensar Ucraïna. I quan ha vist que això era així, ha tirat pel dret. Respecte a les sancions, efectivament, jo crec que Rússia, la població russa, si ha d'assumir costos econòmics, els assumirà, perquè no hi ha gaire, hem vist el que passava amb l'oposició a Rússia. El que passa és que Rússia té interessos. Els autòcrates russos, la gent que governa en Putin, té interessos molt importants a Europa. Si Nord Stream no tira endavant, això és una batacada de no sé quants milers de milions d'euros invertits en un gasoducte que no funcionarà. Hi ha empreses i hi ha bancs que no sé si per aquí es pot aconseguir fer pressió sobre Vladimir Putin, molt més que sobre el preu de productes essencials que es produeixen a Rússia i que al final té uns costos més per la població que pels autòcrates. No ho sé.
Enric.
A veure, és una situació que, malgrat que s'havia anunciat, és com allò que viene el lobo, doncs ha vingut. El senyor Putin aplica la seva política calculant molt els seus beneficis i les seves pèrdues. En aquest cas, ell creu que té més beneficis que pèrdues. Veurem fins a on podrà arribar a totes aquestes sancions, sobretot en el tema del gas. Alerta amb Alemanya, perquè Alemanya té una dependència gran i veurem com s'administra això. Com pagarem nosaltres a nivell domèstic tota aquesta crisi? Això tampoc sortirà gratis. Abans parlàvem fora d'antena del preu de l'energia, del preu del petroli. El preu del petroli comença a estar disparat, més de $100 el Brent. És a dir, tot això és un desastre col·lectiu. I només ens faltava, després de la situació pandèmica que hem viscut i que semblava que començàvem a sortir. Per tant, Putin també juga amb això. Juga amb el fet de que de la capacitat de resistència que pot tenir Occident amb aquesta qüestió. I, per tant, si confirma el que ell en el seu dia va dir, que això seria una guerra quirúrgica, és a dir, que no seria una invasió de tot Ucraïna, sinó el que estan buscant, segons l'operació militar i en què ens expliquen els companys que estan allà destacats, el que està fent és destruir o eliminar les defenses aèries perquè pugui, i han entrat pel sud, no han entrat pel Donbass, han entrat per Crimea, justament per aïllar la zona que ell li interessa. I si això es queda aquí, crec que també els nord-americans, Biden, ja ho tenia per descomptat. I jo crec que tota aquesta gesticulació d'alerta que escarem, alerta que farem moltes sancions, és justament perquè no passi d'aquí. Però, malauradament, i ho dic amb pena, jo crec que Occident té per descomptat que la regió est d'Ucraïna passarà a mans russes, igual que va passar a Crimea, i de moment es quedaran aquí. Fins a la propera fase. Perquè jo, segons també els que ens expliquen els companys que estan allà, Rússia no té la capacitat a dia d'avui de forces militars, de tropes, com per fer una invasió total, del total d'Ucrània, sinó el que farà és justament aquesta història. Per tant, bé, és com allò d'un fet molt anunciat i per anunciat igualment de desgraciat.
Una invasió d'aquesta zona és d'Ucraïna que Rússia ha començat aquesta matinada, que ja us informem, que hi ha hagut explosions fins i tot a prop de la capital de Kiev, que això no és a l'est d'Ucraïna, de fet és l'extrem oposat del país. Això és també el que ha despertat entre la població civil una preocupació important. Us ho explico explicàvem que hi ha aquestes imatges en directe de la capital, de les carreteres absolutament col·lapsades, de persones que intenten fugir de la ciutat. Hi ha informacions també de que hi hauria moltes persones refugiades a les estacions de metro i als túnels de la ciutat per por que hi pogués haver també algun altre bombardeig en algun punt de la ciutat, perquè les explosions ja es reportaven aquesta matinada també a prop de Kiev. I sobretot tenir tothom clar que això al final ens acaba afectant a tots, no? En aquesta conversa que manteníem amb Unai Sordo, ell mateix ho deia, no? Nosaltres aquí tenim una inflació que està al voltant del 6%, segons les últimes xifres, 5,9, 6,0, 6,2, igual, no? Vull dir, estem al voltant del 6%, i la discussió, i l'havíem tinguda aquí més d'un dia milagros, si això seria temporal, si duraria poc, si duraria...
No, clar,
amb això, el que és evident és que aquest poc, per poc que sigui, ja seran molts mesos en els quals seguirem amb salaris baixos, seguirem amb els preus desbocats, i això ja no només afecta a l'energia, sinó que ens afectarà i ens seguirà afectant en la compra del menjar del dia a dia, en la compra normal, en pagar les factures...
D'entrada, pensa que Ucraïna és el graner de gran part d'Europa. És a dir, gran part de les farines i dels pinsos...
No, és que no és només energia, estem parlant de blat, bàsicament.
Exactament, que s'utilitzen provenen d'allà, i per tant això s'interromperà poc o molt, diríem, no? L'altra gran qüestió és que justament el preu del gas havia pujat molt per la competència, sobretot, de Xina, que està deixant anar... ha de baixar la utilització del carbó i, per tant, està comprant molt de gas, però, clar, si ara tenim que Alemanya... De moment, el que ha dit és que no revalida el segon oleoducte. Per tant, això ja d'entrada segur que afecta a una part del subministrament. Nosaltres tenim molt a prop Argèlia i una de les coses que s'està parlant molt és quin paper poden jugar els ports espanyols, i particularment el de Barcelona, que està molt preparat per tractar el gas liquat, doncs quin paper pot tenir la nova redistribució al llarg d'Europa, perquè Alemanya es quedarà i molts dels països del nord d'Europa es quedaran amb menys subministraments. Això repercutirà segur. Les borses, que són porugues per naturalesa, ara tenen motius per tenir por. És a dir, que els inversors s'ho pensaran dues vegades abans de fer operacions, etc. És a dir, entrarem en una dinàmica que farà mal a l'economia. I el que és més greu és que tothom ho té molt clar en aquests moments. És a dir, des del moment que Occident no va ser capaç de parar lo de Crimea, ja estava cantat que això formava part d'un plantejament de Putin, en el que Putin es comporta gairebé com la mentalitat del zar, que vol reconquerir el seu imperi, i que, per tant, va prenent. Si li van deixar passar lo de Crimea, ell ara està actuant de la mateixa manera, és a dir, pels fets consumats, els demés no s'atreviran, i sobretot calcula molt bé les debilitats. Llavors té moltes armes que són armes noves. Una de les armes més importants que té en aquests moments és el domini que té del pirateig informàtic. És a dir, no sé si heu vist us recomano una sèrie boníssima, una sèrie perquè està molt ben assessorada per historiadors i per gent que està sobre el terreny, diríem, que es diu Oficina d'Infiltrats. No sé si l'heu vist.
No la conec.
És extraordinària perquè ens ensenya el món en el que vivim tal qual. I una de les trames que té aquesta sèrie, que és els serveis d'espionatge francesos, com operen en Orient Mitjà, en el Magreb, en el Txad i en Rússia, allà recreen molt bé l'estratègia que segueix Rússia per desestabilitzar informàticament. I Ucraïna, abans de tenir el bombardeig, ha tingut...
Un ciberatac, abans
d'ahir. Varios ciberatacs, molt importants. Molt importants, diríem, no? Llavors, Rússia està actuant d'aquesta manera, avui poc contra Ucraïna, però també ha fet ciberatacs contra els Estats Units i pot fer-los contra qualsevol.
Milagros, ara imagineu-vos... Europa el 2015 va obrir una oficina específica per combatre Rússia des del punt de vista dels ciberatacs.
Sí, però... deixa'm acabar un moment. El que volia dir-vos és que ara estem aquí discutint sobre si entren pel sud, si bombardeen Lviv, que està a la frontera occidental d'Ucraïna. És a dir, estem pensant si tenen 120 o 180 mil soldats entre Bielorússia i els voltants d'Ucraïna, quan en realitat, a lo millor, la guerra a la que ens enfrontem serà una guerra una mica diferent. I molt més insidiosa, perquè, escolta, nosaltres podem ser víctimes d'un ciberatac. I si un dia se'ns fa baixar el sistema bancari, ja em diràs què fem.
Però jo volia dir que no cal mirar sèries. A Madrid hi ha un...
No, aquesta la poso perquè està molt
bé
documentada.
No, sí, me la noto per mirar-la, però vull dir, a Madrid hi ha un centre que depèn de Defensa, del Ministeri de Defensa, i és un edifici que aparentment no és res, hi ha un panell impressionant a la paret, una paret supergran, on es veu en temps real els atacs que s'estan produint cibernètics
a tot el món,
d'Àsia i de Rússia cap a Occident, i al revés.
Sí. A veure, Enric, deixa'm un segon. Ara continuem amb aquesta resposta, que vull saludar el professor d'Economia de la Boca, en Josep Lladós. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què pot significar per l'economia catalana i per l'economia espanyola aquesta intervenció militar a Ucraïna, i sobretot si s'imposen sancions severes, com s'està anunciant ja des dels Estats Units i des d'Europa per Rússia?
Bé, seguirem esdeveniments, perquè evidentment totes les respostes no les tenim, i perquè tot està passant molt ràpid. Sí, és cert que és un xoc, per molt que penséssim que la situació es podia preveure. Ara mateix, a mesura que arriben les notícies, sembla que la intensitat està agafant més força en el conflicte, i un primer element ja l'estem veient en els mercats de valors. Només veient la caiguda que tenim ara mateix en les borses, doncs ja podem veure que això afecta molt negativament les expectatives dels inversors. Impacte directe dependrà bàsicament de quina sigui la reacció que tinguem la Unió Europea i Estats Units, i bàsicament sembla que pivotarà al voltant de sancions comercials, i això doncs es traslladarà ràpidament alguns elements que ara mateix estan tensionant la nostra economia, com és el preu de l'energia. Això no hi ha cap mena de dubte.
Clar, estàvem parlant en relació amb el preu de l'energia, i n'havíem parlat en alguna ocasió amb vostè, professor. Ara mateix tenim aquesta inflació situada al voltant del 6%, pràcticament la meitat d'aquesta inflació es deu als preus de l'energia, i hi havia aquest debat, o teníem aquest debat, de si seria una situació temporal, si es convertiria en estructural, si duraria poc, si duraria molt. El fet que a dia d'avui, des d'aquest matí, la situació a Ucraïna sigui aquesta, ens ha de fer pensar que la inflació ens seguirà acompanyant durant un temps més o menys llarg.
Ens ha de fer pensar que les fonts primàries d'energia evidentment iran a l'alça. Hem de pensar en la dependència que hi ha sobretot del centre d'Europa respecte al gas que ve de Rússia, i fàcilment aquesta serà una de les principals sancions comercials, perquè d'alguna manera suposo que la reacció és anar a buscar aquells elements que perjudiquin més l'economia russa i el gas suès, però també les tensions que es produiran en altres fonts d'energia, com per exemple el petroli. Ja a l'avançada estàvem veient doncs una evolució alcista al petroli com a font alternativa, i no ens estranyaria veure que aviat estiguéssim a nivells de $100 al barril. Traslladat això a l'electricitat, depèn de la combinació d'energies que utilitzem per generar electricitat. A la mesura que siguem encara dependents d'aquestes fonts d'hidrocarburs, d'aquestes fonts dependents de combustibles fòssils, doncs sí, això tibarà l'alça. Nosaltres ja preveiem que hi hauria una situació d'inflació ben bé fins a l'estiu, no només pel tema d'energia, sinó també pel tema dels endarreriments en els subministraments. Bé, aquest episodi d'inflació pot fins i tot pujar una miqueta més de nivell, i evidentment, pel que fa al tema del cost de l'energia, doncs ara mateix no cal esperar. Ja ho esperàvem abans que passés en l'hivern, però no cal esperar que la situació es solucioni en un o dos mesos, en absolut.
Ara potser ja li demano massa d'agafar la bola de vidre, però sí, per la seva experiència, diguem-ne, i per saber el que ha passat amb anterioritat, en una situació així, en un país com Rússia, les sancions econòmiques serveixen? Ho dic perquè Putin ja sabia que un moviment com el que ha fet podia derivar en sancions econòmiques importants, i l'ha acabat fent de totes maneres.
A veure, el que sí que hauríem de veure són els moviments anteriors, els moviments previs, i el que ha passat amb el mercat del gas. El preu del mercat del gas ja venia accelerant-se des de l'estiu de l'any passat, sobretot el trimestre de tardor, bàsicament perquè tot i complir amb els compromisos de subministrament de gas, doncs quan va augmentar la demanda de gas d'Europa no es va satisfer, bàsicament perquè sí es va mantenir a ple de rendiment al Nord Stream 1, però les altres vies de canalització de gas des de Rússia cap a Europa, que passaven per Polònia o passaven per Ucraïna, doncs bàsicament es van deixar sobre mínims. Per què va poder subsistir l'economia russa? Doncs perquè va descobrir un gran client a l'altra banda, és a dir, van augmentar moltíssim els subministraments de gas cap a la Xina, i si recordem, fa molt poc va haver una reunió entre els dos líders, tant el líder rus com el líder xinès, doncs arribant a l'aliança per al subministrament energètic. Per tant, mentre Xina estigui donant suport a Rússia, com a mínim tingui una reacció tèbia davant d'aquesta situació, doncs busca un mercat alternatiu. De fet, fins i tot hi ha un compromís per construir gasoductes per arribar a l'economia xinesa. Si és cert que això pot tensionar una miqueta més la situació de col·lapse en alguns mercats, en alguns ports asiàtics, en la mesura doncs, que de moment el que preveuríem seria un augment d'exportacions de gas en liquat cap a Àsia. Per tant, molts d'atenció als mercats, tensió sobre els preus i també tensió també sobre els subministraments, sense cap mena de dubte.
En Josep Lladós és professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Gràcies per atendre'ns en aquesta trucada d'urgència per anar entenent què és el que poden implicar els moviments que s'estan produint aquest matí. Professor, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Per cert, aprofito que teníem aquest moment de pausa. Explicar-vos aquest matí, us dèiem des que hem arrencat el programa que un atropellament a la línia R1 de Rodalies aquí a la ciutat de Barcelona havia fet que s'hagués de tallar, de fet, durant bona estona totalment la circulació de trens en aquesta línia. Després s'ha recuperat només per una sola via. Finalment, des de fa uns 10 minuts aproximadament, s'ha pogut recuperar la circulació de trens per les dues vies en el tram entre Sant Adrià de Besòs i Clot Aragó. Per tant, si esteu utilitzant el servei de Renfe, aquesta R1, hi heu d'anar-hi. En principi, si encara queda algun retard, que pot ser que hi sigui, a mesura que vagi avançant el matí s'hauria de resoldre, tècnicament la normalitat ja pot tornar. A veure, dit això, doncs, escolta, clar, és més clar l'aigua el que explicava el professor, no? Ho dic perquè abans fèiem referència a si poden tenir algun efecte les sancions a Rússia o no. Sí. Doncs està clar que Putin preveia que podien venir i ja s'ha buscat un client que en part li pugui resoldre el bloqueig que li arribi d'Occident.
Sí, jo, una de les coses que m'inquieta molt de tota aquesta situació, com deia abans l'Enric, sí que és cert que això és hereva de la invasió de Crimea i que més o menys s'ha anat provant. Però a mi el que m'inquieta molt és la disjuntiva davant de la qual ens posa a la resta dels europeus, en el sentit que el debat que rau darrere de tota la posició de si era acceptable o no deixar que Rússia tingués un espai d'influència o no, és defensem que tots els estats tenen dret a la seva sobirania i integritat territorial, o assumim que el raonable és empassar-te una política d'espais d'influència, de zones d'influència, tornar-hi alta, i que, per tant, el dret a la sobirania d'Ucraïna és relatiu respecte a la seguretat de tot el reste, perquè al final d'això és del que estem parlant. En un context en què sabem el que ha passat amb Lukashenko a Bielorússia, sabem que hi va haver un Maidan, sabem que la Xina, per exemple, està esperant a veure què passa amb Rússia, perquè potser la següent és Taiwan, perquè està també tastant la capacitat de reacció dels Estats Units a Biden. I tot això ens obre debats molt fonamentals, a més de tots els problemes econòmics que ens portarà aquesta guerra. Ens havíem cregut que això les polítiques d'equilibris, els repartiments del món a l'ull alta, no existien, i sembla ser que sí.
Saps què passa, Iva? Que el problema, diguem-ne, és que les reaccions territorials poden trigar una mica, però la conseqüència econòmica en l'economia d'avui és immediata. És a dir, el que està passant ara a Ucraïna ja ens està afectant ara a la nostra economia i el preu que demà anirem a la benzinera, per exemple, a posar benzina, i el preu que pagarem aquest mes, la factura de l'electricitat i la factura del gas, diguem-ne.
És que hi ha una situació nova. En realitat estem davant d'uns escenaris que s'assemblen més als escenaris del finals del segle XIX i principis del XX, en el que les zones d'influència es manaven amb control del territori, amb control, penseu en el moment d'abans de la Primera Guerra Mundial, no? És a dir, estem en una lògica, Putin ha tornat el món a aquest tipus de lògica, quan en realitat el món ja no és així. I el món en aquest moment té una interdependència instantània absolutament global. I per tant, qualsevol cosa que passi en qualsevol dels punts, demà pot ser Taiwan, efectivament, però això no serà sense conseqüències. Llavors, estem en un món globalitzat, interdependent, com a mai, instantàniament, i en canvi, Putin està plantejant uns escenaris que sembla com si el món fos el del segle XIX.
A veure, jo veig aquí dues coses, una en clau interna i l'altra en clau externa russa. Putin tampoc és el personatge més popular internament a Rússia. I aquesta operació, tant la de Crimea com aquesta, com les que poden venir en el futur, és una manera d'ell de reafirmar-se com el gran líder, com el que pot tornar a fer la gran Rússia, aquella gran potència que va ser en el passat. Però també té una certa contestació interna. Aquí caldrà veure, perquè avui també s'està caient la borsa russa, i l'economia russa internament també tindrà una repercussió. Això no és gratis pels russos. I, per tant, caldrà veure internament això, el Putin com li surt. Primera qüestió. La segona qüestió és de portes en fora. Va invadir Crimea, va quedar Crimea per la cara, és a dir, no va passar res, ara intenta això, i hi ha aquesta, diguéssim, reacció internacional que veurem com es concreta. Però jo crec que si els plans de Putin no acaben al Donbass, els plans de Putin, ell té molt clar que l'OTAN té una frontera molt enllà dels seus antics territoris. Ja no només estic parlant d'Ucraïna.
Bielorússia
i totes les bàltiques i en fi, etcètera, etcètera. I si molt m'apures...
Finlàndia.
La seva frontera és el mar, sí. D'entrada, no? Vull dir que d'entrada no és terra.
I si molt m'apures, ja en plan ciència-ficció, ells estaven fins mig Berlín, per entendre'ns. És a dir, si en algun moment tenia sentit blindar les fronteres europees vers una amenaça d'aquest tipus, ara. I, per tant, ara l'OTAN té el més sentit del món en aquest context. Si és que no, internament a Rússia hi ha algun moviment en el sentit de que aquest senyor no serà etern.
El problema és que el pagano de l'OTAN és Estats Units,
sí.
I el rival dels Estats Units ja no és Rússia, és la Xina.
Però indirectament...
Però, clar, són grans aliats, ara.
Sí. Són grans aliats.
Ara tots dos van en pac,
així com quan es va construir l'OTAN i Estats Units va assumir aquest paper de pagano, tenia un sentit, perquè al final el que estava fent era fer servir a Europa d'escenari de la seva lluita pel poder amb Rússia, i de fet s'estava protegint, mentre els missils estiguessin a Europa i no a Cuba, ja anaven bé, i pagava per això. Ara això ja no li passa, ja no té aquesta necessitat urgent als Estats Units.
Però posant una frontera europea a Rússia també la fa amb Xina, perquè ara, és com diu la Mila, van en un pack. I la influència d'aquests dos països, Rússia i Xina, ja no només en l'àmbit seu, sinó en l'àmbit africà, atenció a Sud-amèrica, s'està estenent com un atac a d'oli. És a dir, no és menor el que representa, ja no només militarment, sinó, sobretot, econòmicament, aquest binomi Rússia-Xina.
Sí. El que passa és que el focus està més en el Pacífic, amb la qual cosa uns països europeus on l'opinió majoritària és que no serveix de res invertir en seguretat i exèrcit... hauran de començar a pagar-se la seguretat i la xarxa.
Jo crec que en aquest hi ha un escenari, Mila, que jo crec que hi ha una cosa que crec que és important i que és significativa. És a dir, tot això que és cert i que hi ha aquesta mirada, diguem-ne, que ens ha de fer veure que l'eix ara és Rússia-Xina i que és molt lluny i que és cap a la nostra dreta, per mi té un element diferencial molt important, que és que la guerra és a Europa. És a dir, Europa, fins ara, les coses, diguem-ne, que passaven a escala mundial, les miràvem molt lluny. I ara les podem seguir... Podem ser molt conscients que continuarà estant la mirada clavada en la relació entre Xina i Rússia. Però la guerra, aquesta vegada, és en territori europeu, que fa molt temps que no hi havia una guerra
però
en territori...
Europa,
perquè,
Europa...
perquè, a diferència de Crimea el 2014, ara mateix hi ha un desplegament de tropes russes que no té res a veure amb... És a dir, el que està passant s'assembla al 2014, però la situació no té res a veure.
Però Europa administra molt malament les seves guerres. Mira el que va passar a Bòsnia, que van haver de venir de fora a arreglar-nos-ho.
Per això et dic que crec que és molt important que hi ha un factor clau en tot això, que és que la guerra ha tornat a territori europeu.
Sí, aquest és un tema... Mira, una de les coses que jo em fixo moltes vegades és darrere de la retòrica sempre hi ha alguna veritat. Tu no utilitzes una retòrica si no tens una base per què utilitzar-la. I si us fixeu en el discurs d'aquesta matinada de Putin anunciant que invadiria, què ha dit? Ha dit, els vostres pares, els vostres avis i els vostres besavis no van donar la seva vida perquè ara uns neonazis tornin a ocupar un territori que és nostre. És a dir, fixa't que estava apel·lant. La retòrica és impressionant. L'altra qüestió és... Bueno, tornant una miqueta al punt que us plantejava abans, que ell planteja una guerra de control de territoris. És que possiblement és cap aquí, cap on va el món, en el sentit següent. És veritat que hem fet una globalització, és veritat que l'economia està molt interconnectada, però què passa amb les crisis que vindran? Llavors, tots els països, i la Xina particularment, s'estan posicionant de cara a les situacions que vindran. I les situacions que vindran quina és? Que tindrem una crisi climàtica, que tindrem una crisi de metabolisme del planeta, que fa que en aquests moments sigui fonamental controlar territori, perquè controlar territori vol dir controlar béns que seran molt escassos. Des del coltan fins a les terres rares i els minerals raros que les economies necessiten, la nova economia necessita molt d'aquest tipus de matèries primes que són molt localitzades, que en queda molt poques en tot el planeta i que estan disperses i que, per tant, el control del territori passa a tenir una altra vegada significat. I, bueno, tot això ho veurem, però Xina no fa res que no estigui... Des d'aquesta perspectiva, tota la seva ofensiva per Àfrica està molt relacionada amb tot això. I Rússia s'ha pujat ara, se puja al carro de Xina, amb aquest neoimperialisme, per entendre'ns. Bueno, el que vull dir és que s'està complicant tot molt, eh?
No, jo feia la referència europea, primer, perquè ens toca molt de prop, i segon, perquè Europa ha tingut tendència, malauradament, els darrers anys, a arribar tard i malament a tot. Sí. Com a ens polític, em refereixo. I avui està passant una vegada... És a dir, tinc la sensació que està tornant a passar. És a dir, que l'OTAN ha anat molt ràpid a fer un comunicat, els Estats Units han anat molt ràpid a fer un comunicat, Vladimir Putin ha començat la guerra sortint a anunciar-la per la tele, encara que fos de matinada, molt de pressa. Fins avui, a pràcticament les 9 del matí, no ha sortit Borrell i von der Leyen, que han sortit més o menys de pressa, i hi ha aquesta reunió dels caps d'estat i de govern que estava prevista per les 8 del vespre i que ara estem aquí mirant, aviam, a quina hora la podrem fer, si serà una mica abans...
Bueno, perquè això, clar, és que Europa té aquest problema.
Sí, no, però fixa't, és a dir, Europa té aquest problema,
que no és
però
un és país.
Que ara té un problema afegit, que és que la guerra la té aquí. No és arribarem tard a una qüestió que afecta a la Xina i ja ho trobarem perquè llavors farem una cimera amb el Xi Jinping per telèfon. No. És a dir, mentre ells vagin trigant, la guerra és a tocar, m'entens? A 2 hores d'avió de Berlín, 2 hores i poc d'avió, està on hi haurà la guerra. Vull dir, que tampoc estem en un moment en què Europa es pugui permetre d'arribar tard
una altra vegada.
Sí, però en Bòsnia va arribar tardíssim, van haver de venir els americans a arreglar-nos-ho, i no ho van arreglar.
Però no m'ha après res des del 94.
No, és que no m'ha après res.
Aquesta és la clau. Correcte. Hem après alguna cosa des del
94?
Perquè estem en una altra batalla, que és la batalla de la unitat interna del futur d'Europa.
Mira, això...
No passa per allà.
Jo insisteixo en el que deia al principi, eh? Jo crec que aquesta... gesticulació, per mi, és perquè no passi d'aquí. És a dir, que aquesta ofensiva sigui, com el Putin ha anomenat, una operació militar especial. Especial vol dir que ens quedarem en un punt. Això que segurament ja han pactat. I tot aquest soroll que ara sentim és per dir-li, escolta, si et quedes aquí, ho deixarem córrer, perquè no passi la ratlla. Perquè, és el que dèiem, a la situació dels Balcans, que per cert, allà hi ha encara un xup-xup perquè allò sí. no es va tancar bé, Europa va fer un paper d'estrassa, va mirar cap a un altre cantó, allà van morir civils a punta pala, rebíem cada dia unes imatges impressionants dels companys que estaven allà, alguns dels quals van morir retratant i filmant la cruesa d'aquella guerra, i aquí no vam moure pràcticament ni un dit.
Després de provocar-ho, reconeixent repúbliques independents, exacte, cadascú per la seva banda.
Exacte. Sí, però jo crec que ara ningú s'enganya, eh? És a dir, és una mica en la línia de lo que abans deia la Ivade, hem d'admetre que hem de tornar a un ordre en el qual s'ha de respectar que hi hagi una zona d'influència com el món aquest que suposàvem que hi havia acabat. El problema és que amb l'actitud que està prenent i l'estratègia que està prenent Putin, tu no tens cap garantia que es quedi aquí. Clar. Encara que ara momentàniament es quedi aquí...
Sí, però què pots fer?
Perquè va passar amb Crimea.
Sí, però, no? però la pregunta... Sí, estic d'acord, eh? Però la pregunta que ens fem nosaltres i es fan ells mateixos...
L'hem de frenar ara o no l'hem de frenar ara?
No, però com es frena?
Amb una guerra? És que no n'hi ha una altra. Aquí està.
Doncs
aquest, és el drama.
Europa no està en condicions de plantejar una guerra.
Aquest és el drama. I per això Putin intervé ara, per suposat que intervé ara, abans que Ucraïna entrés a l'OTAN, perquè el dia que entre la otra en el article 4. Tu me ataques, jo respondo.
Sí, clar.
Por ti. No, és a dir...
De fet, això també és una altra de les entelèquies que s'ha construït. L'OTAN mai ha volgut que Ucraïna entrés. Ho estava demanant Zelensky i Putin s'ha agafat això perquè li venia molt bé per la seva propaganda interna i externa en el seu àmbit de poder o influència. Però, de fet, jo crec que a l'OTAN hi havia forces resistències per ficar-se amb aquest avisper d'incorporar Ucraïna.
Clar, però la filosofia que, en teoria, sustenta l'Aliança Atlàntica és la sobirania nacional, i que la sobirania nacional no es pot vulnerar.
Sí, però
és
ara...
que aquest és un principi...
No, però seguint el teu argument, és lògic, eh?
Que hagi clar. De prevaldre.
No, però sí, però el teu argument, que és lògic i efectivament és així escrit, no es produirà. No, jo crec que no es produirà. Ja. És a dir, no hi haurà un exèrcit de l'OTAN desplegat a Ucraïna lluitant contra els russos. Jo això no ho veig.
No, exacte, i llavors te preguntaràs la continuació i llavors per què serveix l'OTAN.
Ah, exacte. És més preventiu... Jo crec que és més preventiu de dir estem aquí que no pas efectiu.
Clar,
perquè ja tenim una llarga tradició de l'OTAN.
Però si tu fossis a Lituà, Letoni o fins i tot de qualsevol dels països que hi ha al voltant al nord, per molt avançat que sigui...
Sí, clar.
El que volem és que ara hi ha tot de països, diguem-ne, que veient el que ha passat amb Rússia, perquè, clar, Ucraïna, diguem-ne, està a baix de tot del mapa europeu.
Sí,
però, clar,
sí.
Tu vas tirant amunt fins que no arribes a Finlàndia, diguem-ne...
Exacte, tens no,
allà,
quants, senyors, quants.
Tens tota una llista, diguem-ne, de països... I pesiets, saps?
Sí, pesiquets.
De paisets, que són tan petitots sí, que deuen
sí, sí.
pensar...
Cuando las barbas de tu vecino, sí.
No, és el que se'n diu... alguns avui ja ho han batejat així, l'estratègia del pessic. Vaig pessigant, fins que al final...
El que, ja, donant a aquests països l'alternativa de o bé tens un règim que està disposat a anar del bracet del que digui Moscú, o preparat. Exacte. Això és el que està fent Putin. Està ensenyant a tots aquests països, mira el que passa quan surt de l'esfera d'influència de Moscou.
De Letònia, de Lituània, a Bielorússia, diguem-ne, però que aquesta ja
Bielorússia
ja
la té, però podria...
Perquè ja la té, però clar, al costat té Polònia, té Hongria, diguem-ne, que estan allà al costat.
Però Polònia sí està a l'OTAN.
Sí.
I Polònia sí té tropes
dels Estats Units.
El territori esperant.
Sí.
És molt diferent.
Però que la frontera és molt gran, saps què vull dir? Que tu pots tenir tropes aquí, mira, comences una miqueta baix i al final...
No,
aquí està el problema, diguem-ne.
Si en realitat Putin li encantaria que tot fos com Bielorússia, tenir-ho tot ben controladet amb un sistema tan autocràtic com el que hi ha a Moscou, ja està.
Un masell.
Exacte. Fem una cosa, perquè és que si no se'm passarà de llarg. Tinc una publicitat que la tinc pendent, com que és molt curteta. Fem aquí la publicitat i en seguim parlant. Per cert, a tot això, Pedro Sánchez ja ha anul·lat la conferència de presidents, perquè d'entrada ja era evident que ell no hi podria... Era una mica surrealista aquest matí, perquè ja se sabia que ell no hi podia anar, però la conferència seguia convocada. Dius, bueno, si el president del govern no hi va, no té massa sentit. Estava tot una mica a l'espera de com acabaria anant. Finalment ja s'ha desconvocat. Vull dir que tot el que hem parlat aquests dies de si Aragonès hi anava, no hi anava, no hi anava, que no hi anava, que ja no servia de res, ja no cal. Ha quedat res, perquè evidentment ni avui ni demà a la Palma hi haurà conferència de presidents, ni Aragonès, ni Sánchez, ni ningú. Va, 2 minuts i seguim.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
Cuida Swim Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a wic.es/cuides. Cuida Swim Barcelona. Driving values forward.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i InfoR Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Que estem parlant, i molt evidentment, del que ha passat a Ucraïna aquesta nit, bàsicament perquè canvien moltes coses. El taulell d'escacs del que és Europa canvia la política, canvia la seguretat, tindrà una conseqüència. Ja n'hem parlat amb el professor Josep Lladós, també amb l'economia. Fa una mica més d'una hora en parlàvem també amb Unai Sordo, amb el secretari general de Comissions Obreres, que expressava evidentment la seva preocupació també donada la situació econòmica espanyola, la inflació, etc, el que podia passar. Afecta la política. Us dèiem que Pedro Sánchez té una reunió, evidentment, amb els caps d'estat i de govern europeus avui a Brussel·les, que ha anul·lat la conferència de presidents. Abans d'anar cap a Brussel·les, Pedro Sánchez, avui hi ha reunió del Consell de Seguretat Nacional a Espanya. És una reunió que estarà presidida per Felip VI, pel rei. No en va estar al capdavant de les Forces Armades.
Que és el cap d'estat.
Del país, és el cap d'estat. Pedro Sánchez és el president i avui hi haurà aquesta reunió del Consell de Seguretat Nacional a Espanya amb Felip VI i amb Pedro Sánchez. A veure, per anar sumant veus a aquesta conversa, en Francesc Serra és professor de Relacions Internacionals. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com hauríem de llegir, o com llegeix vostè, com a mínim, en aquest món en què tot està interrelacionat, els moviments que ha acabat fent Putin els darrers dies i que han acabat derivant en aquesta acció militar en territori d'Ucraïna avui mateix?
Bé, a veure, encara estem rebent notícies i encara estem fent-nos un quadre. Pensem que és una situació inèdita, és una situació a la que, encara que ens havien previngut, no estàvem preparats i no estàvem realment... no teníem moltes dades sobre què fer. Pensem que és la primera guerra directament internacional entre un estat i un altre a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Hi ha hagut altres conflictes, com el propi de Donbass o a Bòsnia, en què hi havia guerres indirectes, guerres internacionalitzades indirectament. Però una invasió o una intervenció armada massiva d'un estat sobre un altre no havia passat des del 45. I això obre moltes preocupacions. Una de les coses que cal destacar és que bé, la primera víctima ha estat la credibilitat de Rússia. Sí. Si fins ara podíem dir, bé, hem d'escoltar el Kremlin, hem de tenir en compte que això són maniobres internes, que Rússia té dret a la seva seguretat, que Rússia s'ha compromès a no anar més enllà d'una línia roja, tot això ha saltat pels aires. Ara mateix, quan Putin diu que no aniran més enllà del Donbass, ja no ho podem creure. Ja no, no tenim...